Mira, avui és el Dia Mundial del Pacient Anticoagulat i també és el Dia Mundial de la Vasectomia, entre d'altres. Però n'hi ha una que m'ha fet molta gràcia. És el Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics. O sigui, d'aquí a que sigui un dia mundial perquè creuis el carrer de manera prudent, hi ha un pas que potser faria falta. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida, va, que és divendres.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que són les 12 i 20, divendres 18 de novembre del 2022, hores d'ara, amb 13 graus i mig a la ciutat de Lleida, nuvolat, fresquet i amb una mica de vent. La mínima avui s'ha quedat a 7,9, 8 graus de mínima a la pràctica. Ara estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Amb ell desgranarem aquest canvi que a priori doncs, ja ve des d'avui i d'aquest cap de setmana, o no, a veure si canvia o no canvia el temps. De moment les temperatures sí que són un pelet més baixes, eh? Fa 4 dies vam arribar a 20 graus, de totes maneres. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem de cinema, ja ho saps que hi ha estrenes i amb la Laura González el divendres de cine te les presentarem i te les explicarem i et deixarem, o sigui, l'explicació te la deixarem a mitges perquè tinguis el cuquet d'anar al cinema a veure les pel·lícules. Avui no estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez amb el seu Melo Malo per un problema personal, però vaja, que amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una et parlaré de rock. Mira, parlaré de rock. No estarà amb nosaltres avui l'Andrés Rodríguez, però et parlaré de rock perquè el History of Rock 2 aterra a la Llotja i estaran aquesta nit a les 9 del vespre. History of Rock 2. 150 minuts d'èxits del rock des de la dècada dels 50 fins a l'actualitat, de tots els grups que et puguis imaginar, des dels Elvis, Beatles, Stones, fins als Metallica, AC/DC, Bon Jovi, passant per Deep Purple i molts altres, eh? 150 minuts donen per escoltar molta música. I ja de cara a 2:15, l'Espai Groc, on ja saps que t'acabem de rematar l'agenda del cap de setmana perquè et proposem moltes activitats del món de les arts escèniques, de la música, de la cultura, de projeccions de cinema, etc. Mil coses. En fi, ja veus que des d'ara fins a les dues estarem uns minuts entretinguts oferint-te moltes propostes, bàsicament perquè no et quedis a casa del sofà. Vinga, bromes a part, que també s'hi està bé, eh? Que estem tota la setmana en dansa i el cap de setmana, mira, de tant en quant també hem de trobar el moment aquell per quedar-nos al sofà i veure una sèrie, una pel·lícula o el que faci falta, o llegir un bon llibre o escoltar música. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si farà un cap de setmana d'aquests d'estar a casa o abrigar-se una mica i sortir.
Bueno, una mica més abrigadets. Avui estem ja 3 graus per sota d'ahir a la mateixa hora. Ahir van arribar a 20 graus també.
Imagina't.
Increïble. 20,1 de màxima. Pràcticament jo crec que serà el darrer dia de 20 graus. Tot i que, clar, repassant la història, sempre n'hi ha algun dia de 20 graus al desembre, al gener, no tots els desembres i geners, 4 o 5 vegades, vull dir que no és un fet, però és un fet puntual. Però aquesta tongada de 20 graus, de sobre 20 graus, la van iniciar el 28 de març.
Sí,
el 28 de març van arribar a 21 graus, després del mes d'abril va haver amunt i avall, fins un dia de 26, o si recordem el dia de Sant Jordi, que va ser més rufos, més dolentos de temps, el mes d'abril, amunt i avall de temperatura, i després van entrar el mes de maig ja en un estiu continuat, i bueno, ha anat minvant, a partir de a final d'octubre van tindre aquestes 27, el dia 27, 30 graus, que això sí que ja és extraordinari, perquè és un rècord de data tardana, i bueno, el temps ja ha canviat. Ahir tenien 15-16 graus a les capitals de comarca del Pirineu, i avui ja estan a 9 en aquest moment.
Déu-n'hi-do.
A cotes altes ja està gelant, està sota zero, i estaran sota zero pràcticament les 24 hores del dia, 2 sota zero, 4, 5 sota zero, a les cims del Pirineu. Damunt de 2.000 metres ja n'hi ha enfarinades, encara, si miren les webcams de les estacions d'esquí, encara no hi ha neu, o algunes estacions estan produint neu, perquè ja la temperatura està per sota, i esperem les, ja ha passat la primera oleada, falta la segona, n'hi haurà moltes, moltes, quatre o cinc oleades, dic oleades o sistemes frontals que deixaran nevades, no estarà nevant tot el dia, totes les hores, sinó a intervals. Doncs ja ha passat una, ara ens ve una altra, sobretot avui, vespre, matinada i matí de demà, notarem una altra tongada de fred. Demà la temperatura mínima que avui ha estat al voltant de 8 o de 3 graus a la Vall d'Aran, pues baixaran a sota 0 a les capitals del comarca del Pirineu o al voltant de 0, i aquí a la plana entre 1 i 5 graus, dependrà una mica del vent, perquè demà dissabte ja tindrem un dia ventós al terç sud de Lleida, no molt ventós, però ens farà nosa, 30, 40, fins i tot alguna ratxa de 50 km per hora al Segrià, pues ens farà nosa, però si fa vent, pues farà sol. És a dir, sobretot durant la tarda, el vent serà més aviat per la tarda, matí nuvolat, fresc, hem d'anar traient la roba, canviar d'armari definitivament.
Sí, sí, ara totalment ja.
El diumenge hi hauria una petita pausa, tot i que alguna nevadeta quedarà residual a la cara nord del Pirineu, lluirà el sol o resol, però dins un ambient fred, a la que s'aturi el vent, la temperatura se desploma de matinada, i la tongada més forta, més intensa de precipitacions, que podrien ser, ho dic en la boca petita encara, generals, però no sé si generoses al sud, el dilluns i el dimarts. Bueno. El dilluns i el dimarts sí que s'espera una nevada important al Pirineu, sobretot a la cara nord o noroest, les valls orientades entre l'oest i el nord, no tant a la cara sud, però sí que allí fins la matinada de dimecres, entre dilluns i la matinada de dimecres, podria estar nevant d'una manera en intervals, però podria ser una nevada important que podria arribar a gruixos entre les més baixes, de 5 a 20, com a mínim, centímetres de neu, fins a més de 50 a la cara nord, a les orientacions que el vent no s'emporti la neu, perquè el vent farà, perquè també bufarà molt bé en les cotes altes, no és un cap de setmana, sobretot dilluns i dimarts, no és per sortir a alta muntanya, sinó deixar que nevi, el vent fa sobreacumulacions a unes zones i els altres les deixa sense res.
Clar, evidentment. Per cert, que hi ha alguna estació hivernal que ja ha dit que vol, no que ho acabarà fent.
Voler, sí.
Vol obrir el primer cap de setmana de desembre, que és d'aquí dos caps de setmana.
Sí, i d'aquí dos caps de setmana és molts canvis de temps. Clar. Jo he vist fins al final de novembre i digo, mare meva, amunt i avall, perquè després d'aquesta tongada de dilluns, dimarts, dimecres, de precipitacions, de núvols, si plou i fa núvols, no farà molt fred tampoc a la meitat sud de Lleida, a la zona prepirineu al sud de Lleida, serà només en alta muntanya. Després podria haver una pujada de temperatures relativament important a partir de dimecres o dijous, divendres, dissabte.
Ja, però pujada de temperatures per un novembre, eh?
Per un novembre, claro, sí. No sempre... És a dir, que lo normal en novembre és que estem una mitjana de 14, la que estem a 14-15, pues podien ser alguns graus més al sud de Lleida, no pas al nord. Però sí que generalment hauria una pujada i després sí que la darrera setmana podria, però això ja és fer ciència-ficció.
Anava
nevada més important, però clar, el mes de la segona quinzena és per esperar aquestes nevades que farien base, que aniria bé als que desitgen el sec.
Els que volen entregar,
Per sector de l'esquí, però, clar, de moment, l'únic segur és la nevada important de dilluns, dimarts i dimecres i la producció de neu que facin en les temperatures per sota.
El desembre te l'has mirat o ja no te'l mires?
No. He mirat fins al darrer dia de novembre i sí que hi ha una configuració molt favorable a un temps dolent, però que seria bo en quant a que deixaríem neu, descens de temperatura i precipitacions. En aquest moment necessitem que plogui. Tot l'any, n'hi ha un gràfic que tot l'any en Lleida ha estat per sota de la mitjana en quant a pluja. Aquest mes de novembre és representatiu de la meitat sud de Lleida, que està tan sedienta que necessita que plogui, pues només han caigut 0,7 litres. Quan la mitjana està en 38,
tots
els mesos per sota, i clar, si sumen els dos anys anteriors, l'últim any que va ploure força va ser el 2020, durant la pandèmia va ploure molt, va ploure força a Lleida. Va créixer molt la vegetació, la espontània no es podia pegar, jo
ho
recordo molt bé.
Sí.
Però després el 21 i el 22 han estat escassos, i que la situació dels pantans és molt baixa.
Ara, baixa. Que... ara s'ha de fer, ara s'ha de recuperar, però ja, o sigui, entre neu i aigua. No, recuperarà el desglàs.
Que l'atmosfera no funciona en funció dels nostres desitjos.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Les nostres necessitats. I jo intento que el meu cap no hi pensi con lo que necessitem, perquè l'atmosfera, si ens dona algo, és un regal.
Bueno.
Vull dir, a vegades hem de tenir... Nosaltres hem de gestionar millor l'aigua.
Cuidar-la, i cuidar-la, el que hem de fer l'atmosfera. Cuidar-la.
No despilfarrar.
En fi, Armando Álvarez, escolta, que tinguis bon cap de setmana. Parlem la setmana vinent,
abrigar-se, que s'ha de fer el canvi d'armari a partir ja d'aquest cap de setmana.
Molt bé.
Adéu.
Gràcies, Armando. I nosaltres ara sí que ja busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs res, a moure robes. A moure robes per casa, que sí. Que, és que, a veure, que estem a la segona meitat del mes de novembre. És que ja anem tard, ja anem tard. I si el març comença a fer bo, és que durarà... Cada vegada dura menys, això. En fi, va, comencem parlant de successos. Per desgràcia, hem de parlar d'una nova víctima mortal a la xarxa viària lleidatana. La conductora d'un turisme va morir ahir dijous a la tarda en un xoc frontal a la carretera C26 a Cubells, a la Noguera, segons ha informat un comunicat del Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltava un minut per 6:15 per un sinistre al punt quilomètric 42 d'aquesta carretera C26. Per causes que s'estan investigant, van xocar frontalment dos turismes i posteriorment un tercer vehicle també es va veure implicat en l'accident. A conseqüència del xoc, les conductores dels dos turismes van resultar ferides, una crítica i l'altra greu, i van ser traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. La primera de les ferides va acabar morint. Es tracta d'una dona veïna de Balaguer de 72 anys. I l'escola de Pinyana d'Alfarràs estarà tancada fins dilluns per una fuita de gas que afecta una canonada soterrada. Tot i que es va tancar ahir, va ser quan dimarts es van començar a notar els primers símptomes. Una fuita de gas que va obligar a tancar aquesta escola de Pinyana i que seguirà tancada fins al dilluns, esperem, on ja s'hagi pogut subsanar aquesta fuita de gas. I encara amb successos, els bombers busquen un mossèn de 78 anys perdut des de dijous a la vall de l'Hort, al Solsonès. L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de l'Hort, a Sant Llorenç de Morunys, però no va tornar al migdia tal com havia dit que faria. L'avís el van donar els residents del santuari i cap a 3:45 de la tarda, 18 dotacions terrestres, entre elles el grup Caní i un helicòpter, busquen l'home des d'ahir la tarda i des d'aquest matí. El dispositiu es va haver de suspendre a la nit a causa de la pluja, que hi ha amb una intensitat i dificultava la visibilitat. Els bombers desaconsellen la participació de veïns en la recerca per la complexitat i l'orografia de la zona. No sigui que haguem de lamentar alguna pèrdua més o algun accident més. Obrim plana local, Ciutat de Lleida. El PSC de Lleida accepta negociar els pressupostos de la paeria per al 2023 amb el govern d'Esquerra i Junts, però ja ha anunciat que no li donarà un xec en blanc. La portaveu adjunta del grup socialista, Begoña Iglesias, ha exposat les propostes plantejades pel PSC als comptes, que inclouen més inversió en seguretat, en agenda urbana per tal de millorar l'accessibilitat als carrers i avançar en polítiques verdes. Una ciutat com Lleida necessita uns pressupostos en funcionament l'1 de gener del 2023 i que per això cal fer els esforços necessaris perquè això sigui així, ha assenyalat Begoña Iglesias. Tot i això, ha dit el PSC que no donarà suport a uns comptes que asseguren un equipament de múltiples usos en els quals no hi creuen. Per tant, aquesta serà el primer punt de desacord, perquè, vaja, l'equipament de múltiples usos és l'ECMU, que és el que coneixíem com Alberg de Pardinyes. L'equip de govern sí que hi creu, no és que sí que hi creu, és que el vol tirar en van passi el que passi, i el PSC diu que no donarà suport a uns comptes que assegurin aquest equipament. Per tant, jo crec que aquest és el primer punt on s'han de posar d'acord, perquè és el més evident en el que serà difícil, molt difícil, posar-se d'acord en aquest punt. Encara en política local, l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha assegurat estar perfectament tranquil després que el dimarts la Paeria hagi obert un expedient d'informació prèvia a petició de l'Oficina Antifrau de Catalunya per unes presumibles anomalies en matèria de contractació pública entre el 2019 i el 2020 que afecten les regidories d'urbanisme i d'esports. Això ho ha dit l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo.
Jo estic més tranquil que ningú, perquè sempre he fet el que tocava fer. A vegades no ha estat fàcil ni senzill, he fet el que tocava fer, i en aquests moments, doncs, diguem, la comunicació que ens arriba de l'Oficina Antifrau em fa estar perfectament tranquil. L'Ajuntament està fent i l'alcalde està fent el que toca.
Se li ha preguntat sobre la petició del Comú de Lleida, que demana a Pollo que destitueixi el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, en cas que aquest no assumeixi responsabilitats. I ell ha dit que tothom és lliure de demanar el que consideri convenient i que ell ja està fent el que toca. Pollo contestarà els dubtes de l'oposició sobre aquest tema a la Junta de Portaveus d'avui divendres. I la Paeria de Lleida ha tramitat des de principi d'any un total de 3.800 informes per evitar talls de subministrament bàsics a persones en situació de vulnerabilitat, dels quals 2.258 han estat favorables. Del total dels expedients, 1.697 corresponen a rebuts de llum, 1.052 de gas i 1.051 d'aigua, segons ha detallat l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, que ha valorat la capacitat força elevada del consistori a l'hora de frenar talls de subministrament vinculats a la llei de pobresa energètica i evitar riscs habitacionals. I sobre aquest darrer punt, el regidor i president de l'empresa municipal d'Agenda Urbana, Jaume Rutllant, ha explicat que aquest 2022, des de l'EMAU, s'han evitat prop de 200 desnonaments.
Crec que també és important destacar que des d'aquesta oficina, durant l'any 2022, s'han gestionat gairebé 200 expedients per aturar llançaments. És a dir, quan a vegades escoltem en els mitjans que la Paeria no està treballant en l'àmbit dels desnonaments, doncs podem explicar que aquí s'han gestionat 200 expedients.
L'EMAU és l'EMU d'abans, eh? Canviem de tema. Aviam, és un tema que ja portem parlant-ne des de dilluns, eh? Però ara sí que s'ha pronunciat la Federació d'Associacions de Veïns, que fins ara no s'havia pronunciat. Desconec que ha canviat perquè es pronunciï ara i no el mateix dilluns o dimarts, però ara ja s'han oferit per mediar entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns del SECA després que els primers anunciessin la ruptura de relacions amb els segons per les paraules del president José Carreiro, que va fer a la manifestació contra el govern municipal de dissabte passat. Després que l'alcalde de Lleida li enviés una carta que la va fer extensiva a tota la resta de la Junta demanant-los que es desmarquessin de la línia del seu president, doncs ha passat justament el contrari, que s'ha fet pinya i que va anar una amb el president. Dit això, l'alcalde de Lleida va dir que trencava relacions amb aquesta associació. Insisteixo que No sé en què estaria pensant l'alcalde de Lleida quan va escriure aquesta carta. És a dir, puc estar d'acord amb que les manifestacions del president José Carreiro són desafortunades, que no les hagués hagut de fer. Amb això estem totalment d'acord. Ara bé, dic que, escolta, miri, trenco amb aquesta associació d'aquest barri, del SECA de Sant Pere, no ho entenc de cap de les maneres. És un barri, és una associació de veïns. Té el seu funcionament. L'haurà votat algú, aquest president? Doncs ho sento molt. T'aguantes. Funciona així. Suposo que l'alcalde de Lleida a tots els lleidatans no li cau bé. Però s'hauran d'aguantar, no? Perquè hi ha hagut unes eleccions i funciona així. Reitero, la falta d'educació i de respecte, amb això no. Amb això no, però trencar relacions, que no ho entenc de cap manera. Clar, ara estan en què l'associació ha donat suport al seu president i estan en un carrer sense sortida. I ara sí, emergeix la Federació d'Associacions de Veïns i s'ofereix a mediar entre l'Ajuntament i l'associació. Aviam, que Lleida tampoc és tan gran. No podien haver-se trobat José Carreiro i Miquel Pueyo i dir-se el que s'havien de dir amb un despatx i arreglar això ja d'una vegada per totes dilluns passat? Ja no dic diumenge perquè era diumenge. Dilluns i deixar-ho tancat? Doncs no. Una setmana més. A veure fins on arribem. A veure fins on arribem. I abans de parlar de la notícia econòmica del dia, també et diré que l'Ajuntament va publicar ahir al taulell d'anuncis una consulta per modificar el pla general que permeti desenvolupar una zona comercial i residencial als solars que hi ha entre els carrers Alcalde Costa i Ramon Soldevila. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Toni Postius, ha detallat que és un sector pendent de desenvolupar des del 1995 i que la idea és fer-hi un equipament comercial que serveixi de reclam per als clients de l'Eix i allargar-lo fins Alcalde Costa. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que Comissions Obreres i la UGT han cridat els treballadors del sector siderometal·lúrgic de Lleida a sumar-se a la vaga prevista per als dies 22 i 23 de novembre. Els sindicats denuncien que els treballadors lleidatans del metall són dels que més hores treballen a final de mes i dels que menys cobren, i critiquen l'immobilisme de la patronal a l'hora de negociar el conveni.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, ja que ja parlem de cinema, ja saps que el divendres de cine, camí cap a la una de la tarda, està amb nosaltres la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Sí, t'agrada el futbol?
No.
Va, clar, o sigui, ho dic perquè divendres passat...
Ja ho sé, ja.
Et van tallar, a més, per temes de futbol.
Bueno, mira.
No vaig aconseguir parlar amb la Laura fins al cap de bastantes hores. Si li vaig enviar per missatge, no tenim programa per culpa del futbol. I ja no va contestar.
Home, què t'haig de dir?
Claro.
Sempre el mateix.
Home, és que el futbol passa per sobre de tot.
Bueno.
On s'ha vist, això? On s'ha vist?
A la meva vida, des de luego, no.
Bueno, va, pues, parlem de cinema, perquè... Tu què estàs veient?
Jo he anat al cine.
Ah, has anat al cine.
He anat al cine, he vist una pel·li a casa, i després estic veient una sèrie que es diu Andor, de Disney Plus, que jo penso, ja us ho vaig comentar, és que estic totalment obsessionada. La setmana que ve ha de sortir l'últim capítol de la temporada i estic que no quepo en mi, saps? Vull dir, té una fotografia espectacular.
Ai.
El guió potser...
Ai,
a ratos, perquè al final parla molt de política, de revolucions i tal, no? I, no sé, m'encanta la sèrie, m'encanta. O sigui, els actors estan superbé, ja et dic, la fotografia, ja ho saps que a mi una producció amb bona fotografia ja me guanya. Vull dir, i estic totalment immersa.
Jo ja saps que quan em diuen que té bona fotografia, ja tremolo.
Bueno, pues deixa't seduir, Ricard.
No, que sí, que m'agrada que tingui bona fotografia, perquè quan me diuen és que aquesta pel·lícula té bona fotografia, dic, vale, és lenta i avorrida.
No és així.
Perfecte. Doncs
bueno, tampoc és perquè la veguis amb els nens, eh?
Que no, ja ho sé, ja m'ho vas dir. Saps quina ha començat a veure jo? La temporada 5 de The Crown.
Has començat directament per la temporada 5 o...?
No, que ja les...
Ah, vale.
No, home. Jo les havies totes. Mira, és més, vaig veure el darrer de la temporada 4 i llavors per poder començar hi porto un i mig.
Bueno.
S'ha d'anar mirant de mitjos en mitjos, però bueno, un i mig de la temporada 5, eh? A veure què tal.
Molt
té
bé.
Molt bona fotografia. Doncs
pues mira, vaig anar al cine, jo.
Sí, que vas anar a veure? Sí.
Vaig anar a veure l'última, El Sorogoyen, la de Asbestas, que me va agradar bastant. Són 2 hores i quart de pel·lícula.
Aquesta és la que competeix amb Alcarràs? Pel...
No, clar. Això ja és notícies passades.
No,
ja fa mesos que es va decidir que Alcarràs era la que anava als Oscars.
Sí, això sí, però...
Però sí, és una de les tres que van dir que tenien possibilitats de ser les candidates a representar a Espanya en la...
I què tal aquesta, Asbestas?
A mi m'ha agradat molt, però és que, clar, jo no puc ser imparcial, perquè a mi Luis Zagra, l'actor, l'antagonista, direm, m'encanta. sigui, no hi ha cosa que faci que digui, ui, que mal actor. No, 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 és que té una autoritat com a actor que és que me té guanyada ja des d'abans d'obrir la boca. Si vols fem una mica de repassadeta així, ràpida, ràpida, de les estrenes de la cartellera la setmana passada, perquè com que m'ho vas treure pel futbol, doncs jo te dic, mira, hi va haver tres estrenes espanyoles, Asbestas, d'esta del Sorogoya, en que la vaig a veure, Agua, que és un drama costumbrista, El color del cielo, un drama romàntic, i un documental sobre Sabina que es diu Sintiéndolo mucho, que va ser preestrena, però que en realitat estrena aquesta setmana. Va ser preestrena ahir, dijous. Sí. Després va haver-hi també un altre documental francès sobre la peregrinació a Lourdes, que es diu Lourdes. Drames de cinema europeu, que van ser Tori Loquita, una pel·lícula belga dels germans Dardenne, un drama sobre immigració. Després va haver-hi Memòries de París, amb l'actriu Virginie Efira, sobre una noia que per la memòria d'ençà de viure un atac terrorista. I va haver també estrenes de ciència-ficció. Vinga, fica'm música.
No val perquè veig d'on és.
Oh, ja, ja.
Però no l'hagués identificat, eh? No, és la principal.
Sí, sí, que és la principal,
ah, sí?
Sí, però...
Pues la saltava sempre.
Com?
Pues me la saltava sempre.
Però no te la saltis, que està molt bé aquesta cançó. El que passa és que ara creiem bien.
Que, per cert, he de veure la continuació d'aquesta sèrie, que és que porta un altre nom.
El libro de Boba Fett.
Sí, això. O sigui, t'estem parlant de Mandalorian.
Sí.
Mandalorian, ho teniu a la plataforma de Disney Plus.
Al final m'hauran de pagar la subscripció, aquestes de Disney.
Sí, sí. Ara sí. Vale, tot això perquè també va haver estrenes de ciència-ficció.
Bueno, tot això perquè va haver estrenes de ciència-ficció i el compositor Ludwig Göransson, que és el que signa la banda sonora de Mandalorian, també ha fet la banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever, que es va estrenar la setmana passada.
Val.
També es va estrenar una pel·lícula de Països Baixos de ciència-ficció i viatges en el temps que es diu Capitana Nova, que va sobre una noia que ha de salvar la humanitat, però per amb això ha de viatjar en el temps i llavors hi ha un error en aquest viatge en el temps i ella torna al passat però sent una nena i ningú se la creu. Saps? Llavors és bueno... Està bé.
Vale.
Capitana Nova. Vinga,
Capitana Nova. No té a veure amb Marvels ni DCs, eh?
No. És una pel·li de Països Baixos.
Vale, anem a les estrenes d'aquesta setmana. D'avui, vaja, d'aquest vespre, d'aquesta tarda, a partir d'aquesta tarda, s'estrena, per exemple...
Mira, Armageddon Time, que és una pel·lícula estadounidenca, que és un drama ambientat als anys 80, protagonitzat...
Per Bruce Willis.
No, home, no.
No?
No.
O sigui, no és la segona d'Armageddon.
No.
Vale. Ni la prequela.
Ni té res a veure.
Vale.
Es diu Armageddon Time. Està protagonitzada per Anne Hathaway i Anthony Hopkins. Va del següent. En Paul Graff porta una infància tranquil·la als suburbis de Nova York. Al costat del Johnny, un company de classe exclòs pel seu color de pell perquè és negre, es dediquen a fer doncs, entremaliadures, pues, coses de nens. Llavors el Paul...
Sí,
sí. Tampoc no són coses molt bèsties el que fan, vull dir, no...
Ja.
El Paul creu que, comptant la protecció de la seva mare, presidenta de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes, bueno, l'AMPA, o el que sigui que es diu ara...
Ara es diu AFA.
Ah, pues esto.
O sigui, vam començar amb APA, després vam seguir amb AMPA, i ara es veu que s'ha de dir AMPA. Ja m'explicaràs tu.
No sé. I també del seu avi, que és l'Anthony Hopkins, amb el qual manté una bona relació. Però després d'un incident és enviat a una escola privada, una escola medio militar, el Consell d'Administració de la qual compta amb el pare de Donald Trump com un dels seus membres. L'elitisme i el racisme sense complexos amb el qual es troba doncs canviaran dràsticament el seu món. Vale? Pensant, a més, que ells són jueus que...
Això, Armageddon
Time.
Amb Anthony Hopkins i Anne Hathaway. La... Anne Hathaway és la protagonista de El Becario?
Sí.
Ajà, val.
I Princesa por Sorpresa, que ara faran una altra...
No és per posar-li...
Una tercera part.
Per posar-li cara, que a vegades ja m'embolico, eh?
Aquí no acaba de començar mai, la cançó. Tot el rato és més o menys així.
Val, no sé d'on surt.
Això és de la banda sonora de Tenet. La última pel·lícula que va fer...
No acaba de començar mai.
Però també, totes les bandes sonores d'avui són de Ludwig Göransson, perquè també vull ficar en valor pues, la feina que fan aquests compositors de bandes sonores emergents.
Val.
La veritat.
Ja bueno, pues ara que... arriba la comèdia del dia amb Cariño, He vuelto a encoger a los niños.
No, menys que encara hi ha una altra comèdia que t'agradarà a tu.
No, no és aquesta, no. Comença per Cariño, però no és la de Encogido a los niños
otra vez. Cariño, cuánto te odio, se diu. És una comèdia romàntica, ¿vale?
Bueno.
Però té un puntet mitjeròtic. No, 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 té un puntet mitjeròtic, aquesta.
Ah, vale, pensava que em anaves a dir que era un drama, també.
No, no, no. No, no,
bueno, pues, no, no, sí, em sembla bé. L'erotisme, el romanticisme i la comèdia, tot picant i tot barrejat, perfecte.
Vinga, perfecte. També, també amb la gastronomia, t'agrada així?
La gastronomia també, també, una mica de picantet, sí, sí, també.
Doncs bé, va sobre que la Lucy és assistent d'una editorial de la vella escola i manté una conflictiva relació amb el Joshua, que és assistent de l'editorial comercial amb la qual s'acaben de fusionar. Decidits a competir per l'ascens que tots dos anhelen, la Lucy i en Joshua s'embarcaran en un despietat joc. Però ja sabem que l'odi i l'amor pues, estan només a un pas. Llavors, com que se odien, però...
Però...
Comèdia romàntica.
Aquí ve el picant.
Sí.
Aquí ve el picant.
Vinga, tindrem també Cliff Walkers, que és una pel·lícula xina. És un thriller d'espionatge...
Una pel·lícula xina, potser és de les primeres que diem aquí la cartellera?
Avui sí, però normalment no. No,
home,
no,
normalment no en tenim de pel·lícules xineses.
Sí, 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 lo que pasa es que sempre te fico la música de Mulan. Jo...
Bueno.
Però avui he canviat perquè la temàtica és diferent. És un thriller d'espionatge. I el signe, el gran director de cinema xinès, Zhang Yimou. A veure, n'hem tingut un munt, perquè ja saps que sóc fan jo d'aquest director. M'encanta, des de la Casa de les Dagas Voladores i Tigre i Dragón, Zhang Yimou, jo sóc fan. Bueno, bé, la trama ens situa a Xina, a l'estat de Manchukuo, als anys 30. Quatre agents especials del Partit Comunista tornen a la Xina després de rebre entrenament a la Unió Soviètica. Junts s'embarquen en una missió secreta, però després de ser entregats per un traïdor, els espies veuran amenaçats des de que comença la missió. Als penya-segats nevats de Manchukuo, els espies seran posats a prova fins al límit en un joc mortal d'enganys del qual intentaran sortir amb vida.
Bueno.
Cliff Walkers, se diu. Què més tindrem? Tindrem...
Cliff Walker, això la pel·li, eh?
Sí, sí, sí.
La pel·li.
Sí.
Cliff Walkers. Fa una mica de mandra, aquesta pel·li, eh?
Bueno, es veu que és llarga, però...
Ah, a sobre, però sí, ja
no,
està.
Però les pel·lícules de Yimou ja ho són de llargues. El que passa és que, fotogràficament parlant, utilitza molt els negres i els blancs, perquè passa a la neu, però ells van vestits de negre.
Mira, sembla que vulguin justificar la seva feina. I, escolta, si fa una pel·li llarga, semblarà que ha treballat molt. I és el contrari. Si fer-ho curt...
Menos
concís i ràpid, és molt més difícil que no fer-ho llarg. O també a vegades sembla que et vulguin justificar el preu d'entrar al cinema. Dic, no, tranquil, val molts diners, però veuràs una pel·lícula de 3 hores. Doncs no.
Bueno, això dura el que dure, saps? Vull dir...
No sé quan dura aquesta, és igual. Vinga, la següent. De Xina, viatgem cap a...
El Regne Unit, amb
Uca.
El gran Maurice. Bueno, és una dramèdia basada en fets reals sobre golf. Surt Severino Ballesteros, ah. També. Ui, avui estic parlant molt malament.
Qui surt, dius?
Severino Ballesteros.
Ah, Severino, vale. Severino.
Avui estic parlant molt malament.
Bueno, Severino, sí.
Severino Ballesteros, bueno. Ens explica la veritable història d'en Maurice Flitcroft, un pare de família i operador de grua a un petit poble anglès que veu perillar el seu lloc de feina degut a la inestabilitat econòmica del país. Després de veure un partit de golf televisat, el Maurice s'enamora del joc i decideix participar al torneig més important del món, l'Open Britànic. És un pla mestre, però que té un únic problema. El Maurice no ha jugat mai en la seva vida a golf.
Igual és que no sabia jugar a golf i... Vinga, va.
Efectivament. Aquesta t'agradaria, Ricard.
Ah. Ja, però m'has posat el cognom de Media. Dra Media. O sigui, de dra,
sí.
Perdó. El problema és el dra.
Sí.
El Media, que problema de comèdia, però el dra de drama...
Home, perquè se'n riuen d'en vell i això fa pena.
Ah, bueno, vale. Però si és això, que ho aguantaré. Vull dir, no hi ha morts i coses per allà.
No.
També.
Home, té la seva coherència, no? Si la banda sonora del Mandalorian la fa Ludwig Göransson, doncs pues la de Boba Fett també, no?
Aquesta és del Boba Fett?
Sí.
El libro de Boba Fett.
Que... M'encanta aquesta banda sonora.
Si l'heu de situar... Bueno, dins del univers Star Wars, vull dir, és un embolic, perquè vull dir que aquesta gent ja no saben per on estirar més la història, però va darrere del... O sigui, quan acaba el Mandalorian... Que dius, calla, han acabat les dues temporades, que bé, bueno, ha estat bé. Doncs, tu creus que podien haver-ho acabat? Doncs sí, podien haver-ho acabat. Creus que ho van acabar? No, no sigui cas. Ho van deixar obert per una altra sèrie, amb un altre nom, amb uns altres personatges, torna't a comprar la samarreta, el marxandatge, tot això. No?
Jo faig cares, però...
Clar, però és veritat o no?
A veure,
podien haver acabat la història i ja està.
Universo Star Wars, l'univers s'expandeix.
Sí, ja t'he dit si s'expandeix.
Tu saps si s'expandeix de forma lineal?
No, no, s'expandeix progressivament.
Però no
logarítmicament.
Però no de forma lineal.
No, no, no.
Pues no pretenguis que un univers d'imaginari col·lectiu i popular com són les pel·lícules de Star Wars segueixin una...
Però segueix fent pel·lis de Star Wars, però no me liis amb sèries d'altres històries, que m'embolico.
A mi m'encanta que m'emboliquin. Bueno, seguim.
Home, que allí sortia el Jedi petit, el gran i l'altre, que al final no sé qui és quin.
Mira, lo pitjor que ha fet en els últims temps... Bueno, no, lo pitjor no. Ha fet coses molt cutres, també. Bueno, seguim. No vull criticar Star Wars perquè m'agrada. Vull dir, vull que segueixin fent coses.
Si tu... A veure, sí, la línia de Star Trek és molt més clara.
Anem a les estrelles Made in Spain, que se'ns acaba
pues
el temps.
Venga.
No discutiré aquestes tontades. Vinga, Reyes contra Santa.
Claro, perquè t'he desarmat.
No m'has desarmat de res. Algun dia ho discutirem, si vols, i dediquem un programa sencer, però he de tenir temps per argumentar.
Moment,
ara no
si,
el tenim.
Si els de Star Trek li diem els Trekkies, els de Star Wars com us diuen?
No ens diuen res. Vinga, seguim, no, Ricard.
Va, la de casa nostra.
Vinga, Reyes contra Santa. Vinga, la teva comèdia nadalenca espanyola, amb Carla Lejalde com a Melchor. Va, el següent. Els Reis Mags, farts de que Santa els prengui cada vegada més protagonisme, han decidit enfrontar-se sense saber que aquesta guerra despertarà un enemic comú molt perillós, el Krampus, que porta segles inactiu. Llavors, el Krampus, jo t'ho dic perquè això ja surt al tràiler, segresta a Santa Claus i els tres Reis Mags doncs l'han de salvar, per salvar el Nadal.
Però i quina forma té el Krampus?
Però no ho sé, no l'he vist al tràiler.
Vale, res.
No sé.
És que, ulla, comèdia nadalenca, espanyola, Carra Elejalde.
Pues sí, que passe.
No, que segurament és molt divertida, vull dir que la gent es pensa que és la... Que només hem d'anar a veure aquestes pel·lícules de gran fotografia i coses d'aquestes.
I americanes, no.
Doncs
bé, La Maternal és un drama sobre maternitat adolescent dirigit per Pilar Palomero, la directora de Les Niñas. Va ser el següent. La Carla té 14 anys, és una jove desafiant i rebel, viu en un vell restaurant de carretera als afores d'un poble amb la seva jove mare soltera, mentre falta classe i passa les hores amb el seu amic Efraín. Quan la treballadora social se n'adona que la nena està embarassada de 5 mesos...
14 anys, eh?
Sí. La Carla ingressa a La Maternal, que és un centre per a mares menors d'edat on comparteix el seu dia a dia amb altres joves com ella. Juntes amb els seus bebès s'enfrontaran a aquest nou món d'adults per al qual no els ha donat temps a preparar-se.
No, home, 14 anys és...
Sí. Tenim una altra pel·lícula, una altra documental que es diu La veu de Thais, que és un documental històric biogràfic sobre Elena Jordi, que és la primera directora, se podria considerar la primera directora de cinema d'Espanya. La Clara Mingueza, que és una actriu de Barcelona, descobreix que Elena Jordi no té cap làpida al seu nínxol i decideix tramitar els papers per traslladar les seves restes a Cercs, que és el seu poble natal. Paral·lelament, també intenta trobar Thais, l'única pel·lícula que Elena Jordi va dirigir i que en l'actualitat està perduda. Durant les seves recerques, la Clara descobreix alguna cosa que la porta a reconsiderar la seva missió inicial.
Mm-hmm. Bueno.
La veu de Thais. La
vale,
teniu en català al Funàtic.
Quina pel·lícula aniràs a veure tu, d'aquestes? O aniries a veure, si poguessis?
Buscant.
Com que cap?
Cliff Walkers. No, home, no,
que
hi
ha d'anar. Què dius? Reyes contra Santa, per exemple.
Això us deixo a la gent que teniu crios.
Cariño, cuánto te odio.
Tampoc.
Tampoc?
No, a part, doncs jo... Tinc...
Si tu quin aniries a veure, Cliff Walker?
Sí, perquè m'agrada Sant Guimou.
No tinc pràcticament cap esperança...
No tens paraules.
No tinc pràcticament cap esperança de coincidir dins d'una sala amb la Laura. O sigui, nosaltres, si anem junts al cine...
És perquè ens conviden. No.
Anem junts, a l'entrada de les sales ens acomiadem i ens tornem a reunir quan sortim de les sales, cadascú amb una sala diferent.
És una opció, però alguna vegada sí que hem anat a veure alguna pel·li,
sí,
no?
Sí, clar.
A veure, sí. Haig de remuntar-me la memòria.
Sí, quan fèiem les estrenes.
Sí. Quines estrenes? Ah, sí.
Abans de la pandèmia aquesta.
Les estrenes de copes, sí.
Vale, o sigui, tu Cliff Walkers i jo, pues Cariño, cuánto te odio. Va, ja està.
No, però tu no has dit que anaves a veure la de Los Reyes contra Santa.
També.
Bueno.
A veure. Mira, si manté el ritme tota la peli, perfecte. Que a vegades comencen per tot lo alto i després va decaient.
He llegit crítiques que diuen que és força irregular, però que té moments guais i moments que, bueno, que flojea.
Ja. Bueno, ja és això. Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
Amb un minut que ens plantem a la una, t'explico una darrera hora, i és que el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i multa de 16.800 euros a l'exconseller Bernat Soler per un delicte de desobediència per incomplir, quan era alcalde d'Agramunt i diputat del Parlament, la providència del Tribunal Constitucional que suspenia el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En la sentència, els magistrats han desestimat tots els motius del recurs de cassació que va presentar l'ara delegat del govern a Lleida contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el va condemnar. En fi, soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, senyals horàries, escoltem la darrera hora i després hi tornem al migdia de COPE Lleida. Parlarem de rock, amb l'History of Rock 2, que estaran aquesta nit a les 9 al Teatre de la Llotja, i l'Espai Groc, amb multitud de propostes.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué sentirías si el agresor sexual que te violó y además intentó matarte viera su condena reducida por un fallo en una ley? Me imagino que injusticia, rabia o desamparo como mínimo. Pues es lo que siente precisamente Antonia, que ahora ve como el hombre que la violó e intentó acabar con su vida se ha beneficiado de la ley del sí es sí y su pena se ha reducido en 2 años y medio. Enseguida vamos a hablar con ella. Este asunto, esta polémica, ocupa buena parte de la opinión pública de este país, mientras otro foco mediático se va centrando poco a poco a 7.000 kilómetros de distancia, concretamente en Qatar. En apenas 48 horas comienza el Mundial de Fútbol y la selección española ya se encuentra en la capital, en Doha. Nada más llegar los jugadores al hotel, ya hemos tenido una primera muestra de lo especial que puede ser y va a ser este Mundial. Les esperaban un grupo de aficionados cataríes a los que no les falta detalle.
Tenía localizados a los aficionados fake.
Hay un grupo de unos Español. 40.
¿Estás con ellos, de verdad?
Todos con las camisetas de España. Mira cómo animan,
¿eh? A mí me vale.
Sí.
Dile que cuente uno de chiquito.
No, ¿cuánto cobran? Pregunta por cada noche que anima.
2:40 y aquí está.
Hoy tienen plus de nocturnidad. No,
bueno, pues así lo recogían los compañeros del partidazo de COPE, que ya están allí en Qatar, y que hablaban con todos estos aficionados fake, que hombre, ganas, hay que decir que le ponen ganas, pero claro, no es lo mismo. En Doha está también tiempo de juego. Esta mañana Manolo Lama le contaba a Carlos Herrera otra de las curiosidades de este Mundial.
Hace calor. Hoy cuando nos hemos levantado aproximadamente a eso de las 7 de la mañana había 33 grados, y eso fresquito. Aquí ya sabes que hay tan solo 3 estaciones, que es primavera, verano e infierno. Y ahora mismo estamos afortunadamente en primavera con 33 grados de temperatura por la mañana.
Casi nada, ¿eh? 33 grados a las 7 de la mañana. Telita. Ahora mismo en Doha son las 3:02 de la tarde y tienen una temperatura de 34 grados, que tampoco está nada mal, pero bueno, en esta época del año hay días que pueden subir los termómetros por encima de los 40 y de los 45 grados. Así, la verdad que es complicado jugar al fútbol, pero los estadios tienen un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura en unos 20 grados. Qatar ha construido centrales donde se enfrían grandes cantidades de agua para conducirla a los estadios y poder refrescar así el ambiente. Es como un sistema de aire acondicionado, pero a una escala gigantesca. Todo, pues, a base de muchísimo dinero, que para eso van sobrados, y también de mucho sufrimiento, porque son varias las organizaciones internacionales que han denunciado numerosas muertes de obreros durante la construcción de los 6 nuevos estadios. Qatar puede tener mucho petróleo, pero poca intención de cuidar los derechos humanos. Con el Mundial, este país trata de ofrecer una imagen moderna, pero tampoco puede desprenderse así por así de su tradición o de su estricta forma de gobierno. Por ejemplo, como país musulmán, está prohibido el consumo de alcohol, pero a la vez una conocida firma de cerveza patrocina paradójicamente el Mundial. Por eso se permitió el consumo de esta bebida en los estadios. Pero fíjate, según el Times londinense, a tan solo 2 días para que ruede el balón, la familia real catarí presiona a la FIFA para que se vuelva a prohibir el consumo de cerveza. Vamos, que nos aclaran. Menos mal que para lo que es el fútbol, que de esto se trata, tenemos allí el mejor equipo de deportes de la radio española. En COPE vas a poder seguir los 64 partidos del Mundial, sobre todo los de España, que debuta el miércoles a las 5 de la tarde. Pues están pasando más cosas este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tenemos encuesta del CIS Pilar, recién salida del horno, y nos dice que si hoy se celebrasen elecciones, adivina, ganaría el PSOE con 5 puntos de diferencia por encima del PP. El sondeo apunta también a que el bloque de izquierda se garantizaría la mayoría absoluta en el Congreso y que Vox se quedaría con la mitad de escaños que sacó en los pasados comicios. Una clave, eso hay que tenerlo en cuenta. Este sondeo se realizó antes de anunciar la derogación de la sedición o antes del escándalo que estamos viendo con la ley del sí es sí. Y como COPE te viene contando, el ingreso mínimo vital aprobado por el gobierno hace más de 2 años, siguen sin llegar a los hogares más necesitados. Hoy en España la reciben 523.000 hogares, lejos de los 855.000 previstos inicialmente por el Ejecutivo. Y todos debemos ser pacifistas y querer la paz. No es solo una tregua que sirva para rearmarse, porque la verdadera paz es el fruto del diálogo. Son las palabras del Papa Francisco en declaraciones al diario italiano La Stampa, en las que insiste en que la paz entre Moscú y Kiev es posible y que todos debemos esforzarnos por desmilitarizar los corazones, empezando por el propio, y luego desactivar y desarmar la violencia.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, la selección ya está en Qatar, a la espera de hacerse oficial el relevo en el lateral izquierdo.
Como viene contando la cadena COPE, José Luis Gaya abandona la concentración de la selección por lesión. Estamos a la espera de que se haga oficial y pendientes del sustituto. Última hora desde Doha, Elena Condis.
Aún no es oficial, la federación está pendiente de que la FIFA autorice la baja de Gaya para llamar a Alejandro Valde, que apunta será su sustituto. El lateral izquierdo del Barça se encuentra con la sub-21 en Sevilla, donde esta tarde juegan un amistoso en la Cartuja contra Japón. Luis Enrique no quiere asumir el riesgo de perder a Gaya más de 8 días, por eso toma esta decisión. El capitán del Valencia está muy afectado.
La selección llegó anoche de madrugada a Doha después de ganar 1-3 a Jordania en el último amistoso, y esta tarde a las 5 ya se entrena allí para el debut del miércoles ante Costa Rica. Hoy juega Bélgica su último amistoso con Hazard en el 11. Anoche protagonista Joao Félix en la goleada de Portugal y con mensaje velado al Atlético de Madrid, y otro rojiblanco, Ángel Correa, convocado a última hora por Argentina. Además, Sadio Mané se pierde el Mundial con Senegal, y en la Fórmula 1, cierre del Mundial en Abu Dhabi, comienza mandando Hamilton.
Y lo que comenzamos es Mediodía COPE.
Tot seguit escoltem la glosa del bisbe de Lleida d'aquest proper diumenge.
El patrimoni de l'Església. Estimats diocesans, als últims anys abunden les iniciatives per restaurar el patrimoni que ens han llegat els nostres avantpassats. Hi han conferències, jornades, especialitats universitàries per tot arreu. Fa unes setmanes sabeu que es va celebrar les Jornades Europees de Patrimoni, que es programen cada any amb una creixent afluència de participants. Tot això, diguem que ho fa i ho forma el món civil. També l'Església Catòlica ha tingut una constant preocupació per produir i per conservar tot el seu patrimoni, que al principi es dirigia fonamentalment a la litúrgia i a la devoció privada. Tot es feia per lloar i glorificar Déu. Com podeu imaginar, parlem només del patrimoni material, sabent que aquest patrimoni immaterial és fonamental també avui com sempre. No vull entrar avui en la gran polèmica que, com el riu Guadiana, apareix i desapareix a conveniència de determinats sectors sobre el patrimoni de l'Església, l'origen de la seva propietat, les immatriculacions, les denúncies i les mil discussions que enrareixen les nostres relacions. S'ha escrit molt sobre aquest tema des d'un punt de vista legal, social i històric. No és ara el moment, encara que es donen casos curiosos que magnifiquen una denúncia sobre una ermita d'un poble petit de Navarra, o que silencien una recent sentència de l'Audiència de Castelló de la Plana donant la raó a la bisbat de Tortosa en contra d'una denúncia d'un municipi important que volien immatricular-se el campanar. La pretensió, a més de tot això, és informar-vos a tots d'una iniciativa que van prendre fa una dècada les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. la posada en marxa de Catalunya Sacra, que durant tot aquest temps ha fet una infinitat d'activitats en les poblacions i comarques de Catalunya. S'han utilitzat els serveis d'experts per explicar i visitar els monuments més característics. El passat 4 d'octubre es va commemorar la dècada d'aquesta benemèrita institució, amb un solemne acte al Temple de Sant Pau del Camp de Barcelona. Un nombrós públic va felicitar aquesta iniciativa i va augurar un feliç futur per a tots. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara el migdia de COPE Lleida, 10 minuts per sobre de la 1, amb 14,2 graus a la ciutat de Lleida. Ha seguit pujant aquesta temperatura, però, clar, amb valors inferiors del que havíem començat aquesta setmana. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem predomini de cel ennuvolat o cobert al Pirineu amb precipitacions a la Vall d'Aran, que seran més abundants a la tarda i que es podran estendre de forma dispersa a zones properes. A més, la cota de neu baixarà fins als 1.300 metres al final del dia. A la resta esperem intervals ennuvolats sense descartar precipitacions dèbils i disperses. Temperatures en descens, arribant als 17 de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer. 16 graus a Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. A més, vent fluix variable amb predomini de la component nord i oest. Demà dissabte esperem també al Pirineu cel ennuvolat o cobert amb precipitacions a la Vall d'Aran, on tindrem acumulacions de fins a 5 centímetres de neu en 24 hores. La cota de neu se situarà també en 1.000 metres. A la resta esperem intervals ennuvolats. Temperatures en descens, arribant als 16 de màxima a Lleida i Balaguer, 15 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. A més, també vent fluix variable amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12 minuts per sobre de la una, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Fa uns minuts t'ho explicava. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i una multa de 16.800 euros per a Bernat Soler per un delicte de desobediència quan era alcalde d'Agramunt, a l'Urgell, per participar activament en l'organització, promoció i celebració del referèndum de l'1 d'octubre. La sala penal es va reunir dimecres per abordar el recurs que havia presentat Soler a la condemna que va ser dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat 20 de setembre. Aquest divendres, l'alt tribunal ha fet pública la confirmació de la inhabilitació que obligarà a Bernat Soler a deixar l'actual càrrec de delegat del govern a Lleida. En els darrers anys, Soler també ha estat conseller d'Acció Exterior del Govern. I amb successos, saps que t'estava explicant que els bombers busquen un mossèn de 78 anys perdut des d'ahir dijous a la Vall del Lord, al Solsonès. L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de Lord a Sant Llorenç de Morunys ahir al matí, però no va tornar al migdia tal com havia dit que faria. L'avís el van donar els residents del santuari a pràcticament a 3:45 de la tarda. 18 dotacions terrestres, entre elles el grup caní i un helicòpter, van buscar l'home ahir a la tarda i van haver de suspendre ahir a la nit la búsqueda a causa de la pluja que queia amb intensitat i dificultava la visibilitat. Aquest matí s'ha reprès aquesta búsqueda. Els bombers desaconsellen la participació de veïns en la recerca per la complexitat i l'orografia de la zona. I en plana local, el PSC de Lleida accepta negociar el pressupost de la paeria per al 2023 amb el govern d'Esquerra i Junts, però ja ha anunciat que no li donarà un xec en blanc. La portaveu adjunta del grup socialista, Begoña Iglesias, ha exposat les propostes plantejades pel PSC als comptes, que inclouen més inversió en seguretat, en agenda urbana per tal de millorar l'accessibilitat als carrers i avançar en polítiques verdes. I a més, tot això ha dit que el PSC no donarà suport a uns comptes que assegurin un equipament de múltiples usos en els quals no hi creuen. L'equipament de múltiples usos és el que ara es coneix com a ECMO, però que coneixíem fa uns mesos com l'alberg de Pardinyes, o el nou alberg de Pardinyes. Mentrestant, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat estar perfectament tranquil després que el dimarts la paeria hagi obert un expedient d'informació prèvia a petició de l'Oficina Antifrau de Catalunya per unes presumibles anomalies en matèria de contractació pública entre el 2019 i el 2020 que afecten les regidories d'urbanisme i esports. Preguntat pels mitjans sobre la petició del Comú de Lleida, que demana a Pueyo que destitueixi el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, en cas que aquest no assumeixi responsabilitats, ha dit que tothom és lliure de demanar el que consideri convenient i que ell ja està fent el que toca. Pueyo contestarà els dubtes de l'oposició sobre aquest tema avui, divendres, a la Junta de Portaveus. I la paeria de Lleida també explica que han tramitat des de principis d'any un total de 3.800 informes per evitar talls de subministraments bàsics a persones en situació de vulnerabilitat, dels quals 2.258 han estat favorables. Del total dels expedients, 1.697 corresponen a rebuts de llum, 1.052 de gas i 1.051 d'aigua, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que ha valorat la capacitat força elevada del consistori a l'hora de frenar talls de subministraments vinculats a la llei de pobresa energètica i evitar riscs habitacionals. Sobre aquest darrer, el regidor i president de l'empresa municipal d'agenda urbana, la EMAU, la que abans començava coneixem com EMU, Jaume Rutllant, ha explicat que aquest 2022, des d'aquesta institució, s'han evitat prop de 200 desnonaments. I la Federació d'Associacions de Veïns es va oferir ahir a mediar entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns del SECA després que els primers anunciessin la ruptura de relacions amb el segon, amb els segons per les paraules del president José Carreiro. Curiosament, tot això ve després que la Junta donés suport al seu president, parlo de l'Associació de Veïns del SECA de Sant Pere, i tot i que la Federació d'Associacions de Veïns no es va pronunciar ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres, ahir sí que ho va fer. I ara sí que s'ha ofert a mediar entre l'alcalde, no l'Ajuntament, entre l'alcalde, que és qui diu que trenca relacions amb l'Associació de Veïns del SECA de Sant Pere. No sé si ho fa en nom de l'Ajuntament, però al final és l'alcalde. Ja sabeu que a la tertúlia dels polítics de dimarts tots els regidors de l'oposició van expressar aquí que desconeixien aquesta carta fins que va ser publicada i que ningú els havia preguntat. Per tant, per això dic, no sé si en nom de l'Ajuntament va escriure aquesta carta o en nom propi, com a alcalde. El que diem sempre sobre aquest tema, les paraules mal dites, desafortunades, a més quan estàs amb un càrrec o no, sense que estiguis amb un càrrec, sisplau, vull dir, si hem de protestar per alguna cosa, fem-ho de manera constructiva, si pot ser. Ara, d'aquí a tota la resta, doncs déu-n'hi-do la bola que s'ha fet, i a veure, perquè avui és divendres, aquí no se soluciona res els caps de setmana, per tant, entrarem a la setmana vinent i seguirem amb aquesta història. Anem a fer una pausa ràpida i de seguida us parlo del History of Rock 2.
Torna el Black Friday del periòdico. Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Sí. Seguim a divendres, portes del cap de setmana, els espectacles que se'ns acumulen aquí a l'agenda i els musicals que ja saps que em fan especial gràcia, m'encanten, eh? Te n'explico un, tot seguit. Si t'agrada el rock, jo crec que és especial per tu. Perquè avui, a les 9, a la Llotja, això és avui, eh? Avui, a les 9, a la Llotja, arriben els amics que ens van portar i que ja vas poder gaudir del Symphonic Rhapsody of Queen o del History of Rock. Avui ens arriba el History of Rock 2. Avui parlem amb un dels seus cantants, amb el Diego Valdés. Diego, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos en viaje para el show de esta noche.
Muy bien. Oye, es que claro, ya leyendo que vosotros ya estabais en el Symphony Rhapsody of Queen, en el History of Rock, la primera edición, es que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, energía, música y rock, sobre todo.
Exactamente, todo un recorrido, como lo dice bien el título del espectáculo. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que es la música rock, donde empezamos en los años 50, bueno, y de ahí hasta la actualidad. Realmente muy variado, muy muy lindo de recorrer todo. Mucha música.
Claro, es que estaba pensando, digo, con un History of Rock no os dio, para meter todos los temas que supongo que os gustaban. Y yo creo que, vamos, habrá otra una tercera edición, pero vamos. Ahora estamos con el History of Rock 2, que como bien dices, son 150 minutos de música desde la década de los 50 hasta la actualidad, con temas míticos de más de 40 bandas. Diego, oye, ¿cómo te pones en la piel de según qué cantante?
Bueno, en realidad una de las cosas que caracterizan los shows de Moonwalk, que es la compañía que arma todos, el Symphonic, Rhapsody of Queen y demás, es que nosotros le damos nuestra propia identidad a las canciones. O sea, no somos imitadores, sino que son versiones de las canciones, por supuesto, reconocibles, y nosotros cantamos con nuestras propias voces, o sea, adaptándonos a cada canción, un poco adaptándonos nosotros y un poco adaptando a la canción a nosotros también.
Pero oye, ¿tú eres oyente de rock desde pequeño o no?
Yo sí.
Ah, vale. O sea, supongo que aunque sea a vuestra manera, cuando cantas uno de estos temas tan míticos, pues bueno, en la cabeza te viene la canción original, ¿no? O el artista original.
Sí, por supuesto que está la referencia, siempre está.
Claro.
Siempre está, pero digamos que están puestas las canciones de tal forma que
Sí, que hacéis todo un hilo conductor. Sí, correcto. Diego, oye, ¿cuál es la de esta, del History of Rock 2, cuál es la canción que te gusta más cantar?
Bueno, lo que pasa es que hay mucha, mucha muy buena música por ahí. Es complicado, pero bueno, hay una canción en particular de Deep Purple.
Ajá.
Smoke on the Water, mucho spoiler. Sí, claro, no quiero hacer mucho spoiler para que la gente vaya y se sorprenda, pero bueno, esa es una de mis favoritas.
Muy bien. Por ejemplo. Sois cuatro cantantes, ¿verdad?
Somos cuatro cantantes. Bueno, yo por mi acento te habrás dado cuenta que soy de Argentina.
Ajá.
Después tenemos a Nick Workman, que es de Inglaterra, Thomas Bickström, que es de Suecia, y mi compañera Inébora Ortiz, que también es de Argentina.
Ajá, muy bien.
Y esos somos los cuatro cantantes.
Muy bien. Sobre el escenario vamos a escuchar pues a Elvis, a los Beatles, a los Stones, Deep Purple,
como nos decías. Y mucho más.
Claro.
Todo.
Led Zeppelin, Dire Straits, U2, Metallica, sí. Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC. Sí. O sea, imagínate, es que hay tantas, ¿verdad?
Sí, claro. Es un espectáculo, la verdad, muy, muy entretenido, muy llevadero, con mucha fuerza. Bueno, tenemos la parte de baladas también, para ponernos románticos. Hay de todo un poco.
Vale, vale. Oye, la gente, ¿tú crees que se van a quedar sentados o ya cuando salís al escenario ya se levantan y allí no se sienta nadie hasta el final?
Y mira, la experiencia que tuvimos hace poco que empezamos la gira, lo que yo te puedo decir que sentados no terminan, ¿eh?
Claro. Hombre, es que además esta música ya es justo para eso. Oye, ¿hay, claro, ¿hay sitio para alguna balada?
Sí, hay una balada, una sección de baladas preciosa, muy linda.
Muy bien.
Canciones que todos conocemos y que nos gustan mucho.
Pues os doy la página web, es moonwrecords.com, moonwrecords.com, entráis ahí y directos a History of Rock 2 y veráis que esta noche a las 9 están en el Teatre de la Llotja. Desde ahí podéis comprar sus entradas en moonwrecords.com. Ahí podéis acceder, ver algún vídeo para... Pero bueno, oye, si no queréis nada de spoiler, no miráis nada, solo comprar las entradas y ya está. Claro. Oye, estáis girando, ¿verdad? ¿De dónde venís?
Bueno, ahora nosotros, hay un sector de nosotros que viene desde Alicante.
Ajá.
De la zona de Alicante, después hay gente, hay músicos que van desde Madrid, es todo un rejunte de gente por todos lados que nos vamos a juntar allá en Lleida y vamos a darlo todo allí, sobre las tablas.
Tenéis un final de noviembre apretadito, ¿eh? Estáis hoy en Lleida, mañana Zaragoza, el 21 en Madrid, el 25 en Burgos... Y, sí. y además acabáis el mes en Valladolid el día 26, vaya final de noviembre.
Sí, y bueno, y ya hay agendado hasta el 2023 y más allá.
Sí, muy bien. Oye, esto sí. Ahora por España, ¿vais a salir de España también?
Que yo sepa, por el momento no. Hasta ahora siempre hemos recorrido toda España, pero no hemos ido más allá por el momento.
Muy bien. Pues nada, oye, el History of Rock 2, la historia del rock, que además, os lo digo, que hay mucha gente que te dice, bueno, es que a mí el rock, seguro que más de una de las canciones que vais a escuchar esta noche en el escenario, seguro os ha acompañado, os ha marcado un momento de vuestra vida, segurísimo, Además, el rock, sí, sí, nos guste o no, se cuela en la vida de todo el mundo.
Exactamente, aparte, la gente que viene, o sea, desde los niños, digamos, hasta los abuelos, o sea, en algún momento el rock,
sí,
alguna canción, como bien dices,
sí,
estuvo por ahí.
Estoy de acuerdo, Os vuelvo a recordar la página web, www.moonwrecords.com, todo junto, Moon de luna, moonwrecords.com, todo junto, y ahí ya nos vamos al History of Rock 2, y desde ahí, pues a comprar las entradas esta noche en el Teatre de la Llotja en Lleida a las 9 de la noche. 150 minutos de espectáculo. Hemos hablado de que habrá música pues de AC/DC, de Aerosmith, de Bon Jovi, de Guns N' Roses, Metallica, U2, Dire Straits, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones, los Beatles y Elvis Presley, porque ellos empiezan en la década de los 50 y ya ahí hasta el final. Diego, que ha sido un placer conocerte, hablar contigo y, oye, que os vaya muy bien esta noche.
Bueno, igualmente, muchas gracias por la entrevista y un saludo a toda la gente, a todos los oyentes. Los esperamos a todos, por supuesto, a las 9 y sí, a darlo todo desde abajo y desde arriba del escenario.
Un abrazo, Diego.
Bueno, abrazo.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Faltan dos días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo.
Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Ara sí, que ja seguim parlant d'activitats del cap de setmana, però quasi bé te les diem totes, eh? Ja te les expliquem pràcticament totes a l'Espai Groc, a la nostra tertúlia, on ja saps que estem sempre ben acompanyats amb nosaltres, la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la directora de... Ah, ho he dit bé. Sí. La directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. No és que no dubtava. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
No, pensava que l'havia canviat. És que la setmana passada a l'Antònia li havia dit la presidenta. I ara pensava que li havia dit que era la directora de l'Auditori. No, encara no. Puri, escolta...
Això és l'hora de dinar, que tenim una mica
això.
De gana.
Anem
de pressa.
Puri, vens ben acompanyada.
Sí.
Doncs
amb l'Àngel Òdena.
Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja havies estat aquí, eh?
Sí.
Fa anys, però ja havies estat aquí.
Quan era jove.
No, fa anys ho dic perquè és, podem dir, prepandèmia.
Sí.
Puri, qui és l'Àngel?
Doncs és un baríton. Bàsicament, és un baríton que triomfe...
No. M'enric de la cara que fa l'Àngel. Bueno, un que passava per aquí, eh?
No.
Home, una mica un que passava per aquí, perquè ell és de Tarragona i, bé, es va, per Lleida es va enamorar i llavors es va quedar a viure aquí a Lleida, no?
És que Lleida enamora molt, eh?
Em van fer quedar aquí, sí.
Escolta, no ets el primer, ni el segon, ni el tercer que passa per aquí que acaben aterrant a Lleida per aquestes històries, eh?
M'imagino que la cosa tira.
Molt bé.
I nosaltres podem gaudir d'amb ell, no? Molt directament.
Evidentment que sí.
A més, els seus fills venen al conservatori,
sí.
També.
Sí. Hiperintegrats en la música i l'auditori del conservatori. Uh-huh. I el conservatori.
Doncs escolta, Puri, parlem de la vostra proposta, que és avui, de fet.
És avui. Avui al vespre, doncs, tenim un concert a càrrec de l'Àngel, que es titula De la cançó de concert al Teatre Líric Català. A mi m'agradaria que ens expliqués una mica en què consisteix, no?, aquest títol i què és el que ens interpretarà aquest vespre.
Bé, diguem-ne que el títol, normalment el que fas primer és el programa i després se li ha de posar un títol. Vam posar aquest títol perquè ens interessava... Bàsicament, el que una part important del programa és música catalana, música de l'Eduard Toldrà i del mateix Miquel Ortega, que a més tinc la gran sort que Miquel Ortega és perquè ho sabeu, bueno, és, a part d'un grandíssim compositor, director i pianista. Ell, de fet, va començar amb 17 anys a treballar al Gran Teatre del Liceu com a repertorista del teatre, o sigui que de molt jovenet. I és una persona, com a compositor, és, ja ho veureu avui, és fantàstic. Té unes cançons fantàstiques i va tenir la sort que durant la pandèmia em va dedicar un cicle a mi, absolutament, i el vaig estrenar jo, de tres cançons. Va dir, quin poeta t'agrada? Li vaig dir el Miquel Martí Pol, i a través del Miquel... Bueno, ell va fer tres cançons, són molt xules, i després hi ha un altre cicle d'ell també, que es diu Combat del Somni, però que no és el del Frederic Mompou, que també n'hi ha un altre. Llavors, gran part del concert és això. Després sí que també posem música italiana, amb cançons italianes, i evidentment també l'òpera i la zarzuela formarà part, a part dels bisos i aquestes coses, formen part del concert. És molt rodó, i jo crec que... Ah, i després hi ha una novetat que li vaig comentar a la Roser ahir o abans d'ahir, i crec que ja ho ha posat a la web, que el Miquel, arrel de fer concerts, perquè ell normalment s'havia dedicat molt a la direcció, però des de la pandèmia doncs ha decidit també seguir. Vol posar també peces tocant ell sol. Llavors ha posat dues peces que una d'elles crec que és inèdita i no sé si s'ha tocat mai en públic, que es diu El Pont de Montjuïc, que també és del Montpou. I crec que a Lleida tindrem l'honor de sentir-la. De fet, l'editorial Voló és la que té la partitura i ha volgut donar-li una mica de ressò en això. I res, crec que serà molt un concert que pot agradar molt al públic, perquè és una mica variat, i després, evidentment, a l'acústica de l'auditori, que per mi és única, o sigui que pot estar molt bé.
M'alegre que ho digui una persona que ja entén, perquè jo sempre ho dic, però a mi...
Mira, vaig tenir la sort, aquest auditori ja sé que ara quedarà molt, molt pedant, però el primer concert que es va fer en aquest auditori, com per inaugurar-ho així, jo vaig tenir la sort de cantar-hi. I fa 30 anys, potser, o...
No arriben,
però ai, no? I va ser una... Després es va inaugurar oficialment perquè va venir la...
La reina
reina emèrita o la dona del rei emèrit o... No sé com va això.
Ara es complica.
Sí, ja ho està.
Sí, és la...
Però abans, a l'octubre, es va fer un Rèquiem de Haydn, si no m'equivoco, la memòria no em falla. I que dirigia la Isabel Costas.
I
amb cors de Lleida, i crec que cantava també la Rosa Pujol. De solista, la Rosa Pujol, crec que...
Caram, quina memòria.
La Rosa Tamarit, pot ser?
No me'n recordo, això, ja. I el tenor, també me'n recordo, que era un noi de València, l'Ambert Climent, i jo. O sigui, sí, bueno, una mica de memòria.
Sí, sí.
Però per això ja et dic que el conec des de llavors, aquest auditori, i ja vaig, si em perdona la paraula, flipar. Bueno, ell ja ho sap, però escoltes orquestres, tot. És impressionant. A més, és que té una cabuda de públic ideal.
Sí.
Ideal, perquè no és una cosa molt gran, sinó que està molt bé. Són 780 places o alguna cosa així. I crec que per una ciutat com a Lleida és ideal. I l'acústica, i pots portar-hi de tot, perquè pots portar orquestres sinfòniques grans, qualsevol tipus. Crec que la gent de Lleida hauríem d'estar orgullosos del que tenim aquí.
Mm-hmm. La veritat és que és un plaer, sempre que vas a l'auditori, tant a la sala gran com a la sala baix acústica, bueno, és com un privilegi, tens la sensació d'estar en un lloc amb privilegi.
Jo crec que sí. Mm-hmm.
Això, si vols, Puri, després et dono aquest tros de gravació de l'Àngel i ho feu una de falca publicitària.
Oi, i tant.
O sigui, ho ha dit l'Àngel o de no?
Perdoneu, però...
Perquè jo ho dic sempre, això.
Però l'Àngel és una persona que no està cantant aquí als pobles del territori. Una persona que canta al Liceu, també que canta al teatre... Sí, home. Però vull dir que estàs...
m'he mogut, sí, bastant.
Que has estat per uns quants auditoris.
Al Teatre Real, estàs cantant als Estats Units, per tant... coneix molt bé el panorama.
Sí, i jo crec que auditoris així, la veritat és que n'hi ha pocs que tinguin aquesta acústica, la veritat. I a l'Auditori de Barcelona, tot i que m'han cridat molt poc allà, l'OBC, però això és un altre tema, aquesta acústica, per exemple, no la té. I el Palau de la Música, evidentment, tampoc.
No.
I parlant de referències aquí...
Tenen més glamour, però en canvi la part tècnica és inferior, per entendre'ns.
A veure, l'Auditori de Barcelona...
La part de la ressonància...
El de Barcelona...
Més glamour no el té, eh?
No, el Palau de la Música.
Home, el Palau de la Música, sí. Bàsicament perquè és una obra arquitectònica brutal.
Per això.
però l'acústica que té aquest auditori i l'Auditori Nacional tampoc és així. Hi ha molts llocs que no tenen, perquè és el punt, jo crec que és el punt just aquest d'aquí, no? Uh-huh. De l'auditori. També t'he de dir una cosa, la Llotja, i ara ja parlant de coses de Lleida, la Llotja per mi també té una acústica fenomenal. Cosa que hi ha gent que diu que no, però no ho entenc. Perquè...
Jo, per exemple, la Llotja, escoltant teatre, jo no l'escolto bé.
Perquè això és una altra cosa. Perquè què passa? Que el teatre, per això, per exemple, hi ha teatres d'aquests italians de ferradura que són molt secs, però precisament perquè estaven fets per teatre. I un teatre de prosa ha de ser molt sec, perquè no hi hagi reverberació, perquè puguis escoltar-ho bé el que estan dient. Però, en canvi, un teatre on fem música hi ha d'haver una certa reverberació perquè els harmònics puguin córrer i puguin omplir la sala. Llavors, el Teatre de la Llotja això ho té molt. Clar, potser per teatre, el que dius tu, sí que és veritat que, a més, avui en dia moltes companyies de teatre ja van amb microfonats.
Sí, ja amplifiquen una mica, però a mi passa el mateix que a l'Antònia.
No,
sí.
Potser els actors no estan tan poc acostumats a projectar la veu.
Bé, això és un altre tema.
Sí, això també. Que... El que m'adono és que el que va bé per una cosa no va bé per una altra, però jo hi he anat també a la Llotja a veure teatre normal, no cantar. Vull dir, i acabes mirant una mica així de costat, allò com que llargues una mica l'orella, a veure si acabes d'entendre
bé,
el que
dic. Bé, també, a veure, no hem d'oblidar una cosa, que és un teatre molt gran, eh?
Pensava que anaves a dir que no hem d'oblidar una cosa, que també el nivell auditiu es va perdent amb els anys, però...
No. Això també.
Això no podria ser, eh?
No, però és veritat que és un teatre molt gran. Sí. Volumètricament és molt gran.
Ha d'estar amplificat una mica, perquè a partir de la meitat cap amunt és molt difícil.
Bé, però almenys per l'acústica, i quan fan òpera allà i tal, jo crec que l'acústica està molt, molt, molt bé.
Molt bé.
O sigui que els dos espais que hi ha a Lleida així més grans, crec que és una sort, eh?
Àngel, que això igual no t'ho hem preguntat mai, però sempre m'ha fet curiositat. Com et cuides la veu?
Malament. No, me l'hauria de... O sigui, jo què sé, m'imagino com un 90% dels humans, quan estàs malament, llavors correm i tots, no?
Sí.
I quan estàs bé, doncs... A veure, nosaltres tenim un problema, un hàndicap important, els que ens dediquem a això, i és que patim la gran majoria d'una cosa que es diu el reflux gastro... Mm-hmm. Perquè, com fem servir molt el diafragma, el que fem és que l'esòfag... Hi ha una cosa que es diu el càrdies, soc una mica expert en això. I el càrdies és una vàlvula que es tanca l'esòfag amb l'estómac. Llavors, com fem servir molt el diafragma, aquesta...
S'obre un pelet.
Aquesta vàlvula, moltes vegades, ja se'n diuen ells, crec que diuen la paraula inútil. O sigui, els digestòlegs. No sé si és aquesta paraula exacta, però vol dir que no funciona. Llavors fa que moltes vegades pugin àcids i els àcids cremen... Això és el que moltes... I això ens passa a les persones normals, però no ho saben. Mm-hmm. Allò, ai, mira, tinc aquí, respira... No és que estiguis constipat, és que tens això. I bé, aquest és el greu problema que tenim. Llavors, clar, t'has de cuidar amb el menjar, quan te toca cantar, etc. Però bé, jo no ho faig gaire. M'agrada molt el cafè, per exemple, i el cafè per aquestes coses és una de les coses pitjors que hi ha.
Val. Però vull dir que allò que deien de menjar ous crus i aquelles històries, aquests tòpics...
No.
En fi, Àngel, escolta, que ha estat un plaer. Que...
Moltes gràcies.
I et convido que segueixis aquí acompanyant-nos. Perquè parlàvem d'aquesta proposta amb l'Àngel Òdena, que és això, és aquest vespre, a les 8, a l'Auditori, però Puri, demà arriba el Nadal també a l'Auditori, amb les...
Sí, tenim
bueno, amb l'Antoni Tolmos ja. I l'Esteve Nadales, a les 6.
Sí. És una cantata participativa, el Toni, doncs, és mestre de mestres, no? I llavors, doncs, li agrada fer cantates participatives, ja porta bastants anys fent-les, i aquest any doncs tenim una que farem en col·laboració també amb l'escola municipal, amb l'escola de l'intèrpret.
Quan he dit arriben les Nadales, ja ha fet una cara a la Puri i dir, és veritat, ja hi tornem a ser.
Oi, sí, és que ja estem a Nadal. Ja el Black Friday i Nadal.
Divendres vinent en vindreu, eh? O estareu comprant desaforadament?
Aquí estarem.
No, t'ho dic perquè és Black Friday divendres vinent.
Clar.
Black Friday.
Doncs nosaltres farem Black Friday a la temporada, a l'auditori...
Però, Antònia, què m'has dit? Que no, que estaràs comprant?
Jo no, no estaré comprant.
Ah.
Estaré a Salamanca.
Ja. Nosaltres espero que estiguem venent.
No, no, però el Black Friday és la setmana vinent.
Sí, aprofitant el Black Friday, literalment, no?
Sí.
Molt bé, doncs això dissabte, demà, les teves Nadales amb l'Antoni Tolmos. I diumenge...
Sí, els Oscars de la música.
Aquesta té molt bona pinta. Sempre que es toca coses de la tele o del cine.
Sí. És un programa... Jo sempre dic que un bon títol fa que la gent es bellugui, sobretot les persones que no estan habituades a anar a concerts, no? Mm. Per tant, és un concert que si tu no saps de música, si tu no saps el que és anar en un auditori, doncs és perfecte per tenir-lo. Sí.
Et sonen totes, clar.
Sí. I llavors, doncs, el fil conductor en aquest cas és són els Oscars, les músiques que hi ha a les diferents pel·lícules que han guanyat Oscars.
Molt bé. Gràcies, Puri.
A vosaltres, un plaer.
Cop a Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia, perquè la biblioteca no pare.
No
pare, eh?
No
pareu.
No amb tant glamour, però sí, continuem també.
Explica'm.
Mira, nosaltres tenim, el dilluns tenim un nou taller d'habilitats digitals que aquesta setmana que ve el dediquem a les fake news, a les notícies aquestes falses i seguretat a la xarxa.
I aquesta l'hauríem de fer tots, aquest taller, eh?
La veritat és que va molt bé perquè et donen quatre pistes.
És que estan tan ben fetes avui en dia, que te les pots acabar creient.
I, bé, clar, la seguretat absoluta no existeix, però sí que està clar que si et donen quatre pistes, si més no, dubtes. Clar. I al moment que dubtes, dius, no sé si l'obro o no l'obro aquest correu, aquest SMS, i això et pot estalviar molts problemes.
No, internet davant del dubte desconfia directament.
Sí, però a vegades estan tan ben fetes que no tens ni l'opció de dubtar, perquè ho veus claríssim. I bé, avui dia que tots tenim, la majoria tenim l'accés als bancs també des del correu, des del mòbil i tot, és un risc molt gran.
No, s'ha de vigilar. Uh-huh. L'altre dia llegia el relat d'una noia que li va arribar un SMS amb un enllaç pràcticament igual, va clicar i a partir d'allí malson durant unes quantes hores i pendent d'haver perdut 1.000 o 2.000 euros. Que déu-n'hi-do.
Sí, per això dic que... Si més no et fan això, no?, d'estar alerta coses que poden ser perilloses. El mateix dilluns a la tarda, a les 6 de la tarda, tenim el documental del mes. Ja fa una setmana que vam dir que la persona que vulgui se'l pot descarregar i el pot veure des de casa amb el codi de la biblioteca, i qui vulgui pot anar aquest dilluns a la biblioteca a les 6 a veure el documental Estimada Sara, que vam comentar que és la primera dona taxista d'Afganistan, perquè ara en aquest moment està clar que no podrà exercir. El mateix dilluns...
Imagina't, que això ho vam dir divendres passat, el que s'havia guanyat, que va costar tant, com han tirat enrere tan ràpid, eh?
Sí. Doncs el mateix dilluns, jo no sé què ens va passar aquest dia, que tot ho tenim el mateix dia, tenim a la Bebetaca el Petit Racó de Contes. És una sessió de contes que fem en col·laboració amb els alumnes de l'IE Ronda, d'Educació Infantil, i és un pessic de contes, és activitats per a nens fins a 4 anys, o sigui, per a nens petits. Està en aquest moment i està ple la sessió, però si tot va bé la farem cada mes. Mm-hmm. I el mateix dilluns, a les 6:30 de la tarda, tenim una nova tertúlia literària dels 10D, aquesta vegada amb Ramon Ossall. La periodista Anna Sáez parlarà amb Ramon Ossall tant de l'obra del Ramon com de les 10 obres que ell ens recomana.
Tot això dilluns vinent,
Tot dilluns,
eh?
no sé què va passar, però ho vam posar tot en dilluns.
O sigui, estareu a tota màquina dilluns a la biblioteca.
Sí.
I si voleu, encara podeu anar i agafar algun llibre de préstec.
Sí, sense cap problema.
També tenen això.
O sigui, la feina de la biblioteca, al final, els llibres és el menys important, no?
No.
És el que ocupa més.
És el que... Sí. La veritat és que estem molt contents perquè hem recuperat pràcticament tots els números de prepandèmia, tant d'assistents a la biblioteca com de préstecs. Mm-hmm. O sigui, l'altre dia mirava estadístiques i el mes de setembre portàvem ja gairebé, em sembla que 118.000
préstecs. 118.000 préstecs en 9 mesos.
En 9 mesos. O sigui que... I tornem a tindre una mitjana, doncs això, de 700-800 persones al dia. Ahir la tarda mateix és que estava la biblioteca plena. Però també he de dir que plena, però a més, plena molt bé, perquè a més tothom va estar a lo seu, o sigui, ves el claustre infantil ple de nanos joves, una mica més serollosos, però cada un al seu lloc, i estaven totes les cadires ocupades, amb gent fent treballs, estudiant o simplement comentant. A la segona planta hi ha l'aula de, bueno, l'espai de consulta i estudi, i hi havia gent, doncs això, que molta gent que venen a estudiar, a preparar oposicions, a fer treball, però més en un pla en silenci, gent per tota la casa, la biblioteca plena de famílies, vull dir, bueno, feia molt goig, a mi em fa molta il·lusió perquè, bueno, d'alguna forma penses que la feina que estàs fent té un retorn.
A mi ja sabeu que m'agrada molt això de les xifres, 118.000 préstecs en 9 mesos, si ho divideixes entre 9, i després ho tornes a dividir entre 30, per fer un promig de dies, comptant dissabtes i diumenges, surt a 437 llibres de... 437 préstecs per dia.
Sí, sí, sí.
Tenint en compte que dissabtes i diumenges no, us deveu d'estar movent
sobre 600 o 700.
Poca broma, eh?
Sí, sí.
No, no, vull dir que és una muntanya de llibres, eh? 500
sí, sí.
llibres.
No, no, és... Per això us dic que és...
No, és una xifra que m'ha sorprès positivament.
Sí, sí.
Molt
no,
bé,
no, no.
Molt bé.
I són, bueno, xifres de prepandèmia, que durant aquests anys van baixar, però ara tornem a estar.
Molt bé.
Seguint amb activitats, el dimarts tenim la presentació...
O sigui, no, no, ara ja hem acabat el dilluns.
El dilluns?
Ara ja
el dilluns,
eh?
Espero que ningú es posi malalt el dilluns, perquè si no haurem de demanar, no sé, el sexe de cavalleria. Llavors, el dimarts tenim una presentació d'un conte, que és La Quima i les homilies d'Organyà. Està organitzat per Pagès Editors i Òmnium Lleida Ponent. I el dijous tenim, que també convido tothom que li faci gràcia, una Viquimarató de la llengua catalana.
Ah.
Tindrem un viquipedista a l'aula de formació que donarà un cop de mà a totes les persones que es vulguin animar a entrar o a fer alguna modificació o a completar alguna informació de la Viquipèdia.
La Viquipèdia, ho dic perquè potser és una paraula que hem escoltat molts i potser no la identifiquem, és com s'ha convertit de facto en l'enciclopèdia més sí. gran online que existeix.
Sí.
És un projecte que és totalment col·laboratiu i que a poc a poc va guanyant entrades.
I en aquest cas, per exemple, el que és política lingüística intenta potenciar molt que hi hagi entrades en català,
clar,
perquè saps que la Viquipèdia està en diferents idiomes i perquè no siguin traduccions sinó que siguin entrades directes en català, doncs es potencia que els diferents col·lectius vagin entrant. A vegades hi ha persona que ho faria però no té la seguretat, i amb trobades com aquestes hi ha algú que t'explica com fer-ho. Mm. I en aquest cas s'entraran pel·lícules i sèries en català.
Molt bé. Això va néixer com la Wikipedia, que és en anglès. Després ja van començar a sortir els diferents idiomes, i en català és la Viquipèdia, amb B baixa, en lloc de B doble.
Exacte.
Que està perfecte. Els alumnes ho saben perfectament, el que és la Viquipèdia.
Totalment.
Ho saben perfectament. O sigui, ho busquen tot allí. I no està mal, eh? El que passa és que també després... La gràcia d'això és que tan bon punt van creixent, la gràcia és que l'alimentin també, perquè la Viquipèdia és col·laborativa i
exacte.
La gent hi pot anar creant entrades i modificant articles, amb rigor, evidentment.
També com a anècdota es puc explicar una mica al contrari. A vegades estàs a la sala infantil i ve una mare i diu no, és que m'agradaria trobar un llibre que parli. Per exemple, l'últim dia que estava buscaven sobre una científica. Diu, m'agradaria trobar un llibre on la nana pogués trobar informació sobre aquesta científica per no recórrer ni a Google ni a la Viquipèdia, hi ha informació.
Doncs em sembla molt bé això també, eh?
I per sort vam trobar, a més, un llibre infantil de biografies que parlava de dones científiques, i allí va trobar la informació.
Molt bé, doncs em sembla molt bé això també. Molt bé, alguna cosa més?
No, ja està.
O sigui, després de dilluns i dimarts, la resta de la setmana us dediqueu a fer el préstec de llibres.
Sí, el dijous tenim lo de la Vicky Marató i continuem amb les dues exposicions que tenim, la de Mare Nostrum, Mar de Mort, que vam inaugurar ahir, i la de Gabriel Ferreter.
Molt bé. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara marxem cap al CaixaForum, Maribel Tos, perquè seguim amb Pixar, eh? Pixar per tot arreu, per tots els passadissos del Caixa Fòrum, eh?
I per tota la ciutat de Lleida, també.
Sí, sí.
Sí, sí, seguim amb aquesta exposició, que ve, doncs, aquest cap de setmana, doncs, és una oportunitat per visitar-la i també per gaudir d'un magnífic espectacle familiar que tindrem, doncs, demà dissabte a les 6 de la tarda i que el proper dissabte, dia 26, també,
es doncs, tornarem
a repetir. És Dazza Musical.
Pots veure si mires més enllà. Veuràs que no tot és negre, si pots imaginar.
La por et paralitza, però has de ser valent.
El Santa Iaris canta,
no val l'abatiment.
Pot ser que em soni?
Sí.
Ah.
Sí, sí.
Anava a dir, a mi em sona, jo crec que ja l'he vist.
Sí, és molt possible.
O una edició anterior,
Sí, 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 és molt possible.
Doncs ja us ho dic que no us el perdeu.
No, la veritat és que no, perquè són quatre joves que irrompeixen, o que irrompiran, millor dit, a l'escenari de CaixaForum Lleida i faran, doncs, un recorregut pel musical, pel gènere musical, des dels anys 60 fins als nostres dies, no? Mm-hmm. I descobrirem, doncs, multitud d'ingredients que integren, doncs, aquest gènere, com el tema, doncs, de l'argument, que moltes vegades poden ser, doncs, originals, o bé poden estar inspirats, doncs, en un llibre o en una òpera, o bé un quadre, no? I bé, és un espectacle que cert, com tu molt bé, doncs, has comentat, ja havíem programat...
Prepandèmia,
sí, ja havíem programat, i que ens hem llançat de nou, doncs, a la piscina, i que aquest dissabte i dissabte vinent el tornem, doncs, a programar a Caixa Fòrum.
Sí, esteu interessats, el d'aquest dissabte, i li queden molt poques de seients lliures. Però si aneu a l'altre, no us penseu que com que és l'altra setmana anem bé, que també n'hi ha molts, de venuts, per tant, aneu ja, caixaforum.org/Lleida, i allí podeu comprar les vostres entrades, per aquest dissabte a les 6 o dissabte vinent a les 6 de la tarda.
I si em permets un petit incís, que també, doncs, aquest espectacle també l'oferirem dijous i divendres al matí en horari escolar. I val a dir que...
Per escolars,
no? I val a dir ja que tenim, doncs, moltes reserves de centres educatius de Lleida que vindran, doncs, a gaudir, doncs, d'aquest magnífic espectacle que en clau de setmana serà un espectacle, doncs, escolar.
Molt bé. Això serà aquesta setmana, dijous i divendres.
Dijous i divendres,
perquè
sí.
La teva filla o teu fill hi va, igual et reclama després tornar-hi dissabte vinent...
És molt possible.
...amb els pares, perquè així t'ho van explicant.
Sí, així és.
Ho dic en primera persona perquè ja m'ha passat això. Després et fan de guies. Mm-hmm. Està molt bé, la veritat és que sí. Molt bé, that's a musical, el gènere aquest, el musical, sobre l'escenari del Caixa Fòrum. Què més, Maribel?
Què més? Doncs aquest diumenge continuem amb... Bueno, continuem, o hem programat, millor dit, un espectacle de ciència que porta per títol Viu les matemàtiques. L'hem programat per aquest diumenge 20 de novembre a les 12 del migdia. És un taller en el qual adreçat, doncs, a les famílies, preferentment, doncs, als nens, a les famílies que tenen nens i nenes amb edats compreses de 10 anys en endavant, i que ens ajudarà, doncs, a entendre, a partir de les matemàtiques, intentarem, doncs, entendre, doncs, la nostra realitat, no? Analitzarem, doncs, situacions que posen de manifest la relació entre les matemàtiques i la vida quotidiana, no? I aplicarem, doncs, la lògica matemàtica per interpretar situacions aparentment paradoxals. No, jo és una activitat molt recomanada i que bé, és un taller que cada any també, al igual que Dazza Musical, doncs anem programant, perquè, doncs, té molta acceptació per part del públic familiar.
A mi m'encanten aquest, ja t'avanço que me l'hauré de perdre.
Quina
l'hora de perdre, perquè tenim futbols.
Ui.
I ja saps que el futbol també passa per sobre de tot, per sort o per desgràcia, però me'l perdré, però us recomano que si teniu un canal a casa de 10 anys o en avant, tal com ho fan al Caixa Fòrum, és magnífica. O sigui, la gràcia aquesta és que no us faci por la paraula matemàtica, sobretot no us faci por aquesta paraula, perquè us ho faran de tal manera que us ho tireu encantats. O sigui que
així és.
És diumenge, això, a les 12 del migdia. Bona hora, de més,
Sí,
molt bona hora.
Així és.
Molt bé, i ja de cara a la setmana vinent?
Pues de cara a la setmana vinent doncs, continuem doncs, amb el cine, concretament doncs, dilluns, dia 21 de novembre. Caixa Fòrum Lleida, un any més, suma la mostra de cinema espiritual de Catalunya, i això doncs, es traduirà doncs, en dues projeccions que es duran a terme doncs, el dilluns 21 de novembre i el dilluns 28 de novembre. Però aquest dilluns, concretament, projectarem la pel·lícula Papicha, Sueños de Libertad. És una pel·lícula ambientada doncs, a l'Algèria dels anys 90, en la qual doncs, descobrirem doncs, la història d'una noia que decideix lluitar per la seva llibertat i per la seva independència. No? En aquesta ocasió doncs, contarem amb la presència d'en Joan Rosinach, que és responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida, que en farà doncs, la presentació prèvia i un cop projectada la pel·lícula en dinamitzarà doncs, el diàleg pertinent.
Això és la mostra de cinema espiritual.
Això.
I el matinal de cinema del Caixa Fòrum
sí,
és el mateix, eh?
Sí, sí, i la matinal de cinema de la setmana entrant, sí. Que tindrà lloc doncs, el dimecres 23 de novembre a les 10:30 del matí, doncs tindrem la pel·lícula La peor persona del mundo. I que, com és habitual, doncs comptarem amb Marcelí Borrell, que és crític de cinema, que la presentarà i a l'acabar doncs, dinamitzarà doncs, el col·loqui pertinent.
Molt bé. Maribel, per acabar, anem a recordar les visites guiades.
Les visites guiades a l'exposició doncs, de Pixar cada dissabte, puntualment a 6:45 de la tarda.
Que heu de comprar l'entrada per això, vull dir que no... Bueno, ens poden presentar i demanar si, ja, si encara en queden, eh? Però,
sí, sí, sí.
Però vull dir que això és un servei que hem de contractar i que us el recomano. Eh? Primer feu una visita lliure i després la guiada, o a l'inrevés, primer la guiada i després la fas lliure, que també funciona així. Molt bé, doncs, escolta, que ens plantem a les dues, Maribel Tos, Puri Terrado, Antònia Capdevila i Àngel Òdena, que ha estat un plaer com setmana rere setmana, que divendres estigueu aquí, que tingueu bon cap de setmana. Antònia, a veure com ho solucionem això de la setmana vinent, eh? Una abraçada.
Igualment. Bon cap de setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Escolta, que acabis de passar bon divendres, aprofita, que encara ens queden hores, i el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i passa rapidíssim, i tornarem dilluns a les 12:20. Ara sí, la setmana que ve, ja a la setmana del Black Friday. Prepara't.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.